Dubtes i dificultats en el primer dia de passaport Covid a bars i restaurants. L'aplicació del passaport Covid ha estat avui motiu de conversa a bars i restaurants que des d'aquesta mitjanit, igual que els gimnasos i les residències de la gent gran, estan obligats a demanar-lo als clients.
L'ampliació del certificat Covid a aquests sectors s'ha començat a implantar després que la mesura hagi rebut l'aval del TSJ, malgrat l'oposició de la Fiscalia arran de l'empitjorament evident de contagis.
A l'escola Joan Maragall avui continuen pendents dels contagis per Covid-19 que mantenen diferents grups d'alumnes confinats.
Davant el nombre de casos que s'han anat detectant en diferents grups, els responsables de vigilància epidemiològica han decidit fer un cribratge massiu a tot l'alumnat dels grups que encara no s'han confinat.
El radar de la C244, el seu pas per Vilanova del Camí, ha entrat en funcionament aquest divendres.
El tram amb velocitat controlada de 30 km per hora va des de la rotonda de la Masia fins a la rotonda de la residència Amavir. El procés sancionador s'iniciarà el 9 de desembre.
Totes unides som invencibles. Aquesta va ser una de les pancartes que va encapçalar la manifestació amb motiu del 25è a Vilanova del Camí.
Una cinquantena de persones es van concentrar a Camp Apaseí després de participar en un taller d'apoderament femení i van manifestar-se en silenci davant un simbòlic enllaç format a terra amb petites plantes de pensaments liles.
Avui parlarem també de joventut perquè l'àrea de joventut vilanovina, en coordinació amb l'Institut Pla de les Moreres, ha sol·licitat al Servei de Salut Públic de la Diputació una exposició sobre l'ús i els riscos del consum d'alcohol.
I aquest cap de setmana també tenim nova proposta de cinema familiar de la mà de Masque Cine. El Cineclub Vilanova ens convida a gaudir del film d'animació Abominable a partir de les 12 del migdia a Camp Apaseí.
Els dubtes sobre l'aplicació del passaport Covid han estat avui motiu de conversa a bars i restaurants que des d'aquesta mitjanit, igual que els gimnasos i les residències de la gent gran, estan obligats a demanar-lo als clients. L'ampliació del certificat Covid a aquests sectors s'ha començat a implantar després que la mesura hagi rebut l'aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, malgrat l'oposició de la Fiscalia arran de l'empitjorament evident de contagis. El certificat Covid de vacunació es pot descarregar a través de La Meva Salut des d'abans de l'estiu, tant en versió digital com en PDF. També està disponible per a altres aplicacions mòbils i formats. Avui, però, el web està saturat per l'allau de peticions i moltes persones tenen dificultats per descarregar-se aquest passaport. Per tant, si no és perquè hagin viatjat últimament o l'hagin necessitat per alguna situació concreta, encara no s'han descarregat aquest document. A més, a molts petits negocis assenyalen la complicació de poder exercir aquest control i asseguren que serà difícil portar-lo a la pràctica. Lamenten que hauran de dedicar temps i esforç a revisar aquests certificats, perquè també suposa comprovar el DNI per confirmar la titularitat del passaport, un aspecte que, a més, és força controvertit.
En general, però, des del Gremi d'Hostaleria i Restauració accepten amb resignació la mesura i es mostren esperançats que així es pugui evitar tornar a les restriccions horàries o al tancament. Després de mesos de polèmica entorn de l'ampliació de l'ús del passaport Covid, sobretot quan algunes comunitats com Galícia i Canàries van demanar-lo, malgrat la posició del Ministeri de Sanitat, que aleshores ho descartava, fa dies que experts defensaven el canvi de normativa per frenar el creixement de casos a les portes del pont de la Constitució i de les festes de Nadal. De moment, amb la pauta de vacunació completa, independentment de la vacuna que hagi rebut, el passaport de la Covid té una vigència indefinida. Sobre la taula, però, hi ha la proposta de la Comissió Europea que vol que el certificat de vacunació caduqui al cap de 9 mesos d'haver rebut la segona dosi. Com dèiem, en començar, el passaport Covid també és obligatori a partir d'avui a gimnasos i residències de gent gran. En el cas d'aquestes últimes, es demanen les visites, que encara de no estar vacunats i no tenir el passaport, poden fer-se un test d'antígens abans d'entrar per corroborar que no estan contagiats. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha deixat la porta oberta a ampliar aquesta mesura a altres espais com cinemes, teatres, auditoris o estadis.
A l'escola Joan Maragall continuen avui pendents dels contagis per Covid-19 que mantenen diferents grups d'alumnes confinats. Aquesta setmana, recordem, són gairebé 180 els infants que s'han hagut de quedar a casa per contacte amb algun positiu a classe. Davant del nombre de casos que s'han anat detectant en els diferents grups, els responsables de vigilància epidemiològica han decidit fer un cribratge massiu a tot l'alumnat dels grups que encara no s'han confinat. Ha estat, doncs, avui un matí molt complicat i intens al centre perquè s'havien de fer proves a un total de 7 classes, les dues de P3 i de P4, la de P5B, la classe de segon B i la de 6B. Es tracta, però, d'un cribratge per prevenció, ja que la majoria d'aquests alumnes no estan confinats, només alguns infantils per contacte amb algun positiu al menjador. Els pàrvuls han estat acompanyats per un familiar durant aquesta prova o per les mestres que han estat al seu costat per donar-los més confiança, perquè les infermeres estan també acostumades a fer aquestes proves a la quitxalla.
Aquest divendres s'ha posat en funcionament el radar de la C244, que recorda als conductors que aquesta via està limitada a 30 km per hora. I és que en aquest tram de via ja no té condició de carretera, sinó de via de trama urbana, ja que pertany al municipi. El tram amb velocitat controlada va des de la rotonda de la Masia fins a la rotonda de la residència Amavir. L'Ajuntament ha anunciat que aquests primers dies seran de prova, però a partir del 9 de desembre es començarà a sancionar. Amb tot, des de la policia local s'assegura que l'objectiu d'aquesta mesura no és recaptatòria, sinó garantir la seguretat ciutadana. I és que per aquesta via passen cada mes més de 44.000 vehicles i més d'un 30% s'ha demostrat que no respecten els límits de velocitat marcats. Aquesta zona ha vist augmentat el pas de vianants en els darrers temps, ja que està pròxima a un centre escolar i també a un centre comercial.
Totes unides som invencibles. Aquesta va ser una de les pancartes que va encapçalar la manifestació amb motiu del 25N a Vilanova del Camí ahir al vespre. Una cinquantena de persones es van concentrar a Campa Passeig després de participar en un taller d'apoderament femení i van manifestar-se en silenci davant d'un simbòlic llaç format a terra amb petites plantes de pensaments liles. Abans de la manifestació, l'Escola Suite Índia va impartir un taller de Bollywood a la sala polivalent de Campa Passeig per demostrar els beneficis terapèutics d'aquesta dansa que allibera l'estrès, genera benestar en la salut mental i corporal i augmenta l'autoestima. I a continuació, les dones de SocProcat van fer la lectura del manifest i van iniciar una marxa silenciosa des de Campa Passeig.
Les jugadores del Club Handbol Vilanova també es van sumar a la commemoració amb un vídeo protagonitzat per les mateixes jugadores pintant-se la cara com autèntiques guerreres reclamant una vida i un esport lliure de violències masclistes. El van compartir a les seves xarxes socials amb un clar missatge: no consentir que les dones visquem amb por i amb la nostra llibertat coartada per l'amenaça d'unes violències i agressions sexuals que ja haurien d'estar desterrades d'una societat democràtica i lliure.
L'agenda d'actes d'aquest 25N continua demà dissabte amb la presentació del llibre La jefa eres tú, d'Olga Jiménez, a les 12 del migdia, a Campa Passeig. La igualadina, exexperta en vendes i lideratge, empresària i autora d'aquest llibre. Des de l'any 2002 ha liderat milers de dones al sector de la venda directa d'alta cosmètica. Olga Jiménez creu en un concepte holístic de la dona de negocis per a qui el triomf professional sigui la clau per a una vida personal encara més exitosa. I el seu nou llibre, La jefa eres tú, disponible en format e-book i paper, vol mostrar com aconseguir-ho. Demà ens ho explicarà també a les 12 del migdia a Campa Passeig.
I diumenge arribarà la projecció de la Mostra Internacional del Film de Dones amb la preestrena del film 15 hores de Judit Colell. La directora serà present el mateix 28 de novembre per fer tertúlia, després del film, que ens acosta a la història d'una dona música que comparteix amb la seva parella una vida pública de diners i fama, però que en la intimitat viu un infern de maltractament.
L'àrea de joventut de l'Ajuntament de Vilanova del Camí, en coordinació amb l'Institut Pla de les Moreres, ha sol·licitat al Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona una exposició sobre l'ús i els riscos del consum d'alcohol entre els joves. Porta per títol «Dona la volta a l'alcohol». L'exposició consta de 9 plafons i dues taules interactives que desenvolupen diferents temes vinculats al consum d'alcohol i una caixa d'elements que permeten reproduir els efectes de l'alcohol en l'organisme. Una mostra que s'instal·larà al vestíbul de l'Institut Pla de les Moreres del dia 3 al 22 de desembre i serà el professorat del centre qui, a partir de les guies pedagògiques i els materials cedits, dinamitzaran aquesta proposta. Des d'una mirada didàctica i no punitiva, es vol treballar la prevenció del consum a la població jove, que és una tasca que suposa grans reptes, i és que el consum d'alcohol gaudeix d'una gran permissibilitat social, tot i que pot generar greus problemes de salut. Segons dades del mateix Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, l'edat mitjana d'inici del consum d'alcohol se situa al voltant dels 14 anys, tant en nois com en noies, encara que la normativa legislativa sobre el consum d'alcohol prohibeix la venda i subministrament de begudes alcohòliques a menors de 18 anys. La iniciativa, doncs, busca informar sobre les conseqüències que generen sobre un ús indegut de l'alcohol, reforçar altres formes de gaudir i tenir estratègia per fer front a la pressió de grup amb l'objectiu de retardar l'edat d'inici del consum i també els riscos associats.
El Consell Comarcal de l'Anoia convoca la segona edició del programa de beques per infants i joves de la comarca que vulguin estudiar ensenyaments artístics extraescolars i que compleixin els requisits de la convocatòria. Es podran tramitar durant la primera quinzena de gener i tenen la finalitat de facilitar la pràctica d'activitats de caràcter artístic i cultural. Els ajuts, dotats amb 10.000 euros en total i creats l'any passat, s'adrecen a infants i joves de la comarca d'entre 3 i 16 anys i la subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats, però l'import total rebut per la mateixa finalitat no podrà superar el seu cost total. Segons han avançat aquest dimecres el vicepresident primer del Consell Comarcal, Jordi Quadres, i el conseller de Cultura i Esports, Rafael Galván, la convocatòria presenta novetats destacades amb l'objectiu d'ampliar els topalls i arribar a moltes més famílies en aquesta segona edició. D'una banda, per adaptar-se a la realitat dels estudis de la comarca, ara s'estableixen dos límits subvencionables: 250 euros per les activitats amb una quota mensual inferior a 50 euros i de l'altra, com a màxim, de 400 euros per aquelles amb una quota superior als 50 euros. A més, també s'ha millorat el sistema de punts de l'any passat i s'ha augmentat els màxims de renda familiar per poder arribar al màxim de famílies i poder concedir el màxim import possible. I en aquells esports que es considerin artístics també seran activitats subvencionables. Els detalls de la convocatòria, els topalls de renda per optar-hi, la documentació necessària al formulari de sol·licitud es podran consultar al web anoia.cat a principis de gener, un cop superada l'aprovació al ple comarcal i al període d'exposició pública. Per a més informació podeu trucar al telèfon 93 805 1585.
Ràdio Nova va emetre aquest dijous un nou espai de salut des del CAP, aquesta vegada centrat en el programa Salut i Escola. Les infermeres pediàtriques Carolina Grado i Fanny Vic, referents a aquest programa, expliquen els eixos principals del servei i les funcions que desenvolupen els centres de secundària amb l'objectiu de millorar la salut dels adolescents. I és que l'adolescència és una etapa complexa on es produeixen molts canvis, tant físics com psicològics, i és quan apareixen les primeres preocupacions, dubtes i angoixes. El programa Salut i Escola té com a objectiu, doncs, millorar la salut dels adolescents per mitjà d'accions de promoció de la salut, de prevenció de les situacions de risc i d'atenció precoç als problemes relacionats amb la salut mental, la salut afectiva i sexual, el consum de drogues, alcohol i tabac o altres addiccions. Les infermeres Grado i Vic expliquen que el programa permet millorar la coordinació entre els centres docents i els serveis de salut per tal de donar resposta a les necessitats dels adolescents. Apropar els serveis de salut als centres docents, facilitar la promoció d'actituds i hàbits saludables amb actuacions d'educació per a la salut, reduir els comportaments que poden afectar negativament la salut i fer detecció precoç de problemes de salut a fi d'intervenir com més aviat millor. Carolina Grado destaca que aquest programa estableix un canal de comunicació entre el jovent i els professionals sanitaris, des del qual es poden tractar temes que els preocupen, com per exemple les drogues, l'alimentació, la salut sexual o altres aspectes psicològics.
És un vincle que es crea amb els centres de secundària, on nosaltres hi anem allà totes les setmanes i donem aquesta opció, no, als adolescents de poder venir a la nostra consulta, parlar, preguntar sobre el que deies, no? Pues tots els temes que més preocupen a l'adolescència són, per exemple, la sexualitat, no? Tots aquests canvis físics o emocionals que es donen a terme durant aquesta etapa, conflictes, podem abordar altres conflictes, pues, no sé, amb els companys de classe, a nivell familiar també, no? Un suport emocional, o també orientem, no? Perquè moltes vegades doncs, potser són temes que potser sí que és veritat que la infermera doncs, arriba un moment que ha dit jo arribo fins aquí, doncs busquem altres professionals sanitaris doncs, que puguin reforçar, que puguin, ens puguin ajudar, ens puguin acompanyar en resoldre tots aquests temes que preocupen els adolescents.
Tant la Carolina com la Fanny són les referents de salut als centres de secundària. La Carolina és la referent a l'Institut Pla de les Moreres, mentre que la Fanny ho és a l'Institut Badia i Margarit d'Igualada, però ambdues comparteixen la mateixa metodologia de treball. Conjuntament amb el responsable de salut designat per l'equip directiu de cada centre, planifiquen les activitats anuals que s'adequen a cada curs i que deixen marge també per a la incorporació de temes a demanda de l'alumnat o del mateix centre, que poden obrir-se també a les famílies. Aquest curs, per exemple, s'estan fent tallers de sexualitat i afectivitat sexual als alumnes de segon i de quart d'ESO, on s'aborden diferents temes com l'afectivitat sexual, la diversitat, les desigualtats de gènere o la violència de gènere. L'alumnat de primer d'ESO també es treballa el tema del consum de tabac i amb els de tercer participen en un taller de primers auxilis per aprendre a actuar davant de situacions d'emergència com una aturada cardiorrespiratòria. Les dues infermeres són també les responsables de la consulta oberta, un espai setmanal que s'ofereix als adolescents als mateixos centres d'ensenyament amb la voluntat de resoldre dubtes i qüestions. A l'Institut Pla de les Moreres, la consulta oberta funciona els dimecres durant l'hora del pati, de 11:15 a les 12:00 PM, i per superar la por o la vergonya de preguntar, l'alumnat pot anar a la consulta en petits grups de 2 o 3 persones.
També veiem molt que la demanda augmenta quan anem a fer els tallers, no? Per exemple, doncs ara que jo he estat fent els tallers doncs, d'afectivitat sexual i sexualitat, on sempre els diem si queda algun dubte o teniu alguna cosa que voleu preguntar, doncs podeu venir a parlar amb mi, no? A vegades molts també venen perquè els professors, com coneixen aquest servei, també els recomanen, escolta, doncs detecten un problema, doncs mira, vés a parlar amb la infermera que ella et recolzarà o a veure, et pot ajudar.
Jo el que els dic quan em vaig a presentar a les aules és que no cal que vinguin d'un en un. És a dir, que l'ideal és que si jo et vull anar a explicar una cosa i vagi jo, llavors et vingui l'alumne en concret, no? Però a vegades justament perquè tenen aquesta vergonya o no et coneixen prou o els hi fa cosa dir-t'ho, així, doncs jo els hi dic, si us talleu, podeu venir de 2 en 2, de 3 en 3, com a molt.
A la consulta oberta arriben tota mena de preguntes i qüestions sobre conflictes a l'aula i en l'entorn familiar, dubtes sobre sexualitat, però la pandèmia, explica Carolina Grado, ha disparat les consultes sobre problemes emocionals.
Consulten sobretot molt per temes emocionals, no? Ara després de la pandèmia, jo no sé com què et trobes tu, Fanny, però a mi sí. Molts temes emocionals, no? De conflictes a casa, no? Com se senten després de la pandèmia, o també sobretot els de primer, per exemple, consulten a vegades per conflictes de l'aula, no? Hi ha un canvi de companys, un canvi de centre, no? De passar de primària a secundària i tenen un conflicte a l'aula o així, però temes, jo aquest any el que m'estic trobant és més això.
Sí, temes emocionals.
Sobretot molts temes emocionals.
El lema de la consulta, des que la infermera Fanny Vic, és la confidencialitat. Els temes que es tracten en aquest espai queden entre la professional sanitària i l'adolescent. En el cas que el problema que es tracta a la consulta oberta fos molt greu, es pacta amb el mateix jove el procediment a seguir.
El lema de la consulta és la confidencialitat. És dir, el que ens explica l'alumne a la consulta és una cosa que queda entre l'alumne i nosaltres. Llavors, els ha de quedar molt clar que nosaltres no hem d'explicar ni al tutor, ni al professor, ni als pares, saps? És una cosa que queda entre nosaltres. Evidentment, si és una cosa tan greu, llavors ha de sortir allò de la consulta, perquè nosaltres recordem que som infermeres, eh? Vull dir, tenim la formació d'infermeres amb salut i escola.
Clar, clar.
I llavors, el que deia, no? Si és una cosa tan greu, doncs pactem amb l'alumne que allò té que sortir.
Però s'ha pactat i consensuat amb l'alumne.
Sí.
La tasca que es desenvolupa en el marc d'aquest programa és un treball fet en xarxa en el que intervenen professionals de la salut, el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil, les llevadores, però també Mossos i altres agents locals com els responsables de centres cívics o juvenils. Aquest programa Salut i Escola se segueix als centres de secundària, però tant Grado com Vic són també referents de salut en les escoles de primària. Les accions en aquests centres, però, es fan de manera puntual i a demanda de les professionals de les escoles i també poden incloure xerrades o tallers monogràfics sobre temes concrets, com per exemple l'abordatge de certes intoleràncies, al·lèrgies o patologies.
Aquest cap de setmana tenim nova proposta de cinema familiar de la mà de Más que Cine. El Cineclub Vilanova ens convida a gaudir del film d'animació Abominable a partir de les 12 del migdia a Can Papaseit. La Yi és un adolescent més en l'enorme ciutat de Xangai. Un dia es troba un jove yeti en el terrat del seu edifici. La suposadament abominable criatura, que s'ha escapat del laboratori on estava tancat, està sent buscada per tota la ciutat. Juntament amb els seus enginyosos amics, la Yi decideix ajudar a fugir. El bategen com Everest i els quatre s'embarquen en una èpica aventura per reunir la mítica criatura amb la seva família en el pic més alt del món. A banda de veure bon cinema, el Cineclub Vilanova ens torna a oferir també aquesta temporada sortejos per premiar la fidelitat dels més cinèfils amb la complicitat dels col·laboradors afins com La Trastienda i Vic Paper.
I avui en esports parlem de la colla excursionista de Vilanova del Camí. La sortida d'aquest passat diumenge va plegar una vintena de caminaires. A les 8 del matí iniciaven l'excursió prevista, que es va portar fins a Carme per les muntanyes de Vilanova del Camí, tranquil·lament, per Corriols durant molta estona, passant per la Font de la Noia, pel Coll de la Llentia, com explica Francesca Cullerés, i també per l'ermita de Collbàs. En total, una caminada de 8 quilòmetres d'anada i els mateixos de tornada. I a Carme, tal com havien programat, van fer l'esmorzar de forquilla i ganivet al restaurant Mercet. Després van emprendre el retorn sense pressa i de bolets, però ben pocs, explica Francesca. Però tot i amb això, diu, van passar un matí molt entretingut i agradable. Des de la colla han agraït aquesta sortida, la boletada, a Francesc Viera, vocal de l'entitat.
La propera cita de la colla excursionista serà diumenge 12 de desembre. És una sortida molt esperada i desitjada per grans i petits perquè aniran a portar el pessebre fet pel company Pere Bartrolí al Pujol de la Guàrdia. Sortiran a les 9 del matí des de l'església de Vilanova del Camí amb el pessebre i tot seguit pujaran al Pujol de la Guàrdia. A la baixada esmorzaran tots junts mentre la mainada fa cagar el tió. Com sempre, caldrà inscripció prèvia. Es poden fer el dijous de la setmana de la sortida de 7 a 2 quarts de 9 del vespre al carrer Montserrat 28 de Vilanova del Camí. És preferible i més àgil fer-ho per telèfon o per WhatsApp. També podeu fer servir el correu electrònic sepcamí@hotmail.com. També teniu el canal de Facebook. Per agilitzar l'entrega d'etiquets, el mateix diumenge 12 es demana portar anotat el nom, cognoms i DNI dels participants.
I acabem avui parlant de tenis taula. El passat diumenge, el CTT Vilanova es va veure les cares amb el líder invicte, el Sant Quirze. I tot i que va fer un bon joc, amb partides i punts molt disputats, no va poder fer-se amb la victòria. L'equip vilanoví va perdre per 2-4, però les sensacions que s'endú són bones. Cal assenyalar que als vilanovins els van faltar dos dels seus millors jugadors, Eloi Zaragoza, per motius laborals, i Bernat López, que per una lesió a la mà el tindrà diverses setmanes retirat de la competició.